Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Ese terreno de escuchar a personalidades de la política, yo creo que por encima del CNI y del magistrado debe tener conocimiento el gobierno de turno. Y, por tanto, la responsabilidad yo la derivaría hacia el ministerio, incluso en algunos casos, no sé cómo funciona el Consejo de Ministros, pero al que tuviese la responsabilidad. Esto me parece escandaloso e impropio de una democracia. Lo siento mucho porque Pablo Lucas me parece un magistrado muy solvente, pero aquí hay fallos que ponen en cuestión los fundamentos de la democracia que están en el artículo 9 de la Constitución.
Claro, es que no es solo que se autorizara desde el Tribunal Supremo, a través de Pablo Lucas, el espionaje de ese teléfono móvil del entonces vicepresidente Pere Aragonés, sino que se prorrogó hasta en dos o tres ocasiones diferentes, ¿no?
Pues sí, efectivamente, esto ya alcanza unos caracteres, vamos, incluso así lo tomamos en el sentido humorístico de Mortadelo y Filemón, porque bueno, las actuaciones del señor Aragonés con el CDR, o ahora las de Puigdemont y Marta Rovira con Tsunami Democratic, pues no pasan de ser unos hechos públicos notorios que no es necesario gastar el dinero porque algo costará en poner los artilugios en marcha. También, por ejemplo, todo el mundo sabe que Pep Guardiola fue el que leyó el comunicado, la puesta en sociedad de Tsunami Democratic. Yo espero que si viene por Madrid con el Manchester City, pues el señor García Castellón o alguien se le ocurra detenerlo. Estamos en una descomposición grave de el sentido del respeto a los derechos y libertades fundamentales en un Estado democrático.
¿Qué pasa con esa, volviendo al tema del CNI, qué pasa con la información que recaba un servicio de inteligencia como el CNI cuando pincha un teléfono como el de Pere Aragonés? Es decir, esa información, ¿dónde va y qué se puede utilizar para qué exactamente?
Bueno, teóricamente es más que nada para una información prospectiva. Si hay algún indicio serio y fundado y racional, lo tiene que conocer el magistrado que ha autorizado y, por supuesto, se deriva hacia el Ministerio Fiscal por si existen hechos que merezcan una investigación penal. El resto, pues, se pierde en el éter y, por tanto, pues habría que además pedir con arreglo a la ley de transparencia qué número de teléfonos en este momento están intervenidos en España con autorización judicial. Por supuesto, no las personas, sino el número.
Eso podría, en esta causa, por ejemplo, que está abierta, hay algunas, ¿no? Hay que una decena de causas sobre el espionaje de Pegasus, que por cierto, igual se tendrían que unificar, pero ¿eso lo puede pedir? Es decir, ¿saber cuántas comunicaciones están intervenidas en estos momentos?
Sí, sí, a mí me parece que no hay ningún inconveniente. O sea, yo en la época que, bueno, conocía un poco los entresijos, había miles, pero muchos miles de teléfonos, repito, sobre todo en la época de ETA, ¿no? Uh-huh. Ahora no tengo ni idea. Pero lo más escandaloso es que el sistema de reacción de un Estado democrático y de derecho, que sería investigar estos gravísimos hechos, pues no se ha puesto en marcha. Se están peloteando los jueces y nadie quiere tomar la iniciativa de investigar algo que, si no se hace, pues es, corroe la democracia, por supuesto.
Señor Martín Pallín, ¿esto es lawfare?
Bueno, esa palabra, yo es que quizá a lo mejor soy muy tradicionalista, se inventó para otras cosas, pero no es, es utilizar las instituciones judiciales para asuntos políticos encaminados a desprestigiar o incluso destruir al adversario político, en el que participan, pero no tanto ya en el caso concreto de Pere Aragonés, sino muchos otros, participan jueces con nombres y apellidos.
Me hablaba de Tsunami Democratic, le hago dos preguntas más. Una sobre el juez Manuel García Castellón, que ayer, en fin, abrió otra trama acerca de Tsunami Democratic y habló de una supuesta acción, habló de acción, no de atentado, contra Felipe VI, contra el rey.
Bueno, yo creo que eso, en un país medianamente estructurado, en primer lugar daría pie para que el Poder Judicial, que el Consejo que está como está, sabe que hay una falta disciplinaria muy grave que puede llevar aparejada la expulsión de la carrera, que es dictar resoluciones absolutamente inmotivadas. Y esto no se ha puesto en marcha desde el punto de vista disciplinario.
Perdona, me está diciendo que con su acción García Castellón tendría que ser expulsado de la magistratura.
Hombre, yo creo que no debería estar en la magistratura. Ya ha rematado con esto de la caravana del rey, y lo siguiente será pues que a lo mejor vio a un señor con mirada torva hacia un retrato del rey en una oficina, porque ya esto está adquiriendo caracteres, verdaderamente eutrapélicos, como decían antes los clásicos, ¿no? Este señor creo que es un ejemplo que la propia judicatura debería ponerse en marcha de alguna manera y decir que este señor está desprestigiando, porque afortunadamente no toda la magistratura se comporta como él.
Hablaba de esa expulsión, o en fin, de una sanción. ¿Quién tiene que ejercerla? ¿El órgano de los jueces, por ejemplo?
En el caso de sanción disciplinaria, el Consejo del Poder Judicial.
Ya, pero estamos en este momento, ¿no? Con el Consejo actual, ¿no?
Efectivamente.
Que, por cierto,
Tendrían que ponerla en Bruselas, donde bueno, han trasladado la sede.
Ahí va. ¿Qué le parece, desde su punto de vista, a usted que ha estado tantos años en el Tribunal Supremo, que el órgano de gobierno de los jueces pueda acabar decidiéndose en una negociación en Bruselas?
Demuestra la calidad democrática, que siempre están muy orgullosos de situarnos en un ranking alto. Pero además hay un añadido que a mí me parece inconstitucional, porque la realidad es una, que se lo meriendan entre el PSOE y el PP, pero la legalidad constitucional y el reglamento de las Cortes es otra. Tiene que ser un pleno del Parlamento. Entonces ahí no han sido invitados a tomarse unas mousse o chocolate belga ni el PNV ni RC, bueno, el resto de lo que llaman el arco parlamentario, que estarán contemplando desde la grada cómo cocinan en Bruselas un plato que debía ser cocinado aquí en España.
Yo crec que ha estat claríssim. José Antonio Martín Pallín, magistrat emèrit del Tribunal Suprem, moltíssimes gràcies. Gràcies per
gràcies a ustedes.
Unes muls, uns musclos a Brussel·les. 10 i 8 minuts. Em permeteu, dos minutets de publicitat i de seguida comentem el que ha dit i em doneu la vostra opinió de la situació en què es troba també la justícia espanyola en aquests moments.
RAC 1.
Si en els teus propòsits per al 2024 està emocionar-te, divertir-te, somiar, viatjar, enamorar-te, acomoda't a la butaca del teu cine Cinesa i prepara't per començar a viure les teves pel·lícules favorites en pantalla gran. Aquesta setmana gaudeix a Cinesa de La Piscina. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es. T'esperem.
I si ser normal estigués sobrevalorat? David Verdaguer i Albert Prat protagonitzen Elling, una entranyable comèdia sobre l'amistat a la Villarroel. Una història de perdedors que aprenen a guanyar en una comèdia sorprenent. Perquè a vegades començar una vida normal pot ser la més gran de les aventures. A partir del 27 de gener a la Villarroel. Entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
Hi ha un nou hospital de referència a Mataró?
A què et refereixes?
A un nou hospital de Creu Blanca, el grup de referència en diagnòstic per la imatge.
A què et refereixes?
A un nou hospital de referència amb totes les especialitats, la més avançada tecnologia, el millor quadre mèdic i servei d'urgències 24 hores.
A què et refereixes?
Nou hospital Creu Blanca Maresme, a Mataró. Creu Blanca Ponés. Per la teva salut, som referència.
T'agradaria viure la millor experiència immersiva de Barcelona?
Descobreix The Great Library of Tomorrow, una aventura immersiva en la que tu ets el protagonista i on podràs caminar per mons màgics i de fantasia, com si entressis a la pel·lícula Avatar.
The Great Library of Tomorrow és el metavers més gran del món i s'ha estrenat al centre de Barcelona, a l'espai immersiu Aribau. Una experiència màgica i inoblidable per a tota la família. Aconsegueix la teva entrada a thegreatlibraryoftomorrow.com.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 presenta La Píndola de Salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de La Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RACU.CAT.
Via lliure amb Xavi Bundó.
Les 10 i 11 minuts hem vist un jutge Martín Pallín molt deixat anar, d'alguna manera, vull dir que demanava sancions directament contra García Castellón i feia broma amb les muls, amb els musclos de Brussel·les. Com ho veieu?
A veure, Martín Pallín planteja una cosa que és molt de sentit comú, no? I és qui controla realment els jutges que presumptament no estan exercint bé la seva feina, que no estan exercint bé el poder judicial, o que es declaren, com crec que és evident en aquest cas, en rebel·lia contra una determinada configuració del govern espanyol, perquè el que busca a través de García Castellón, a través de la causa del tsunami, és llançar un torpede a la línia de flotació, a la majoria que sosté el govern de Pedro Sánchez, bàsicament anant en contra de l'independentisme i fent una interpretació surrealista del delicte de terrorisme. No és nou. O sigui, el que està fent García Castellón no és nou. Hem vist al llarg de dècades com l'Estat utilitza de forma espúria una part del poder judicial, una part del poder policial, i jo diria que amb la contribució indispensable d'una claveguera mediàtica, com el que busquen és anar a aplicar una pauta en contra del que l'Estat entén com a dissidència política, fent, sí, el que deia la Carla, considerant que en defensa de determinats interessos d'Estat, que sovint s'emmarquen en el principi d'unitat territorial, l'ordre, autoritat i el principi de protecció del sistema capitalista, doncs val laminar aquesta pròpia democràcia. Si és que fins i tot ho han dit alguns dels que han participat en l'operació Catalunya, no? Que aquella tan mítica frase de Villarejo, no? Que con la madre y con la patria, con razón, no? Sin ella, no? Siempre al lado. D'alguna manera és la filosofia de que per preservar la unitat de l'Estat tot s'hi val. Aquest jutge està participant d'aquest entramat que busca, a costa de laminar la pròpia democràcia, anar contra un rival polític o contra el que es considera un moviment que posa en escac l'statu quo, en aquest cas el moviment independentista. I dic que no és nou, perquè ja hem vist causes policials i causes judicials en el passat, on uns cargols d'IKEA eren considerats metralla, on una quantitat determinada de sabó era considerada material explosiu, on una captura de Google Maps, que està a Mala Carrasco, era considerat un mapa per atemptar contra la Guàrdia Civil. Vull dir que ja hem vist acusacions d'aquest tipus surrealistes, una legislació excepcional que ve de molts anys de lluita contra l'Estat, contra el terrorisme d'ETA. El problema és quan l'organització terrorista ha desaparegut, aquesta legislació i aquest modus operandi continua vigent i es continua aplicant.
És que em pregunto, Sara, i després d'això què? Sí, clar. Crec que és la pregunta de cada setmana igualment, però... Es pot fer la broma, fins i tot Martín Pallín ha fet la mateixa broma que Pere Aragonès de Mortadelo y Filemón. Però el CNI continua sent el CNI. I segur, sens dubte, que molts dels agents que estaven implicats en aquelles escoltes, i són Paz Esteban, ja no, no hi ha una
va ser un fusible, Paz Esteban.
Exacte. En el cas dels jutges, tres coses del mateix. García Castellón està instruint una causa. No és que estigui opinant en un mitjà de comunicació, fent una tertúlia i fa unes bromes sobre... Està instruint aquesta causa i prendrà una decisió en un moment determinat. Llavors, cap on porta tot això? Com es soluciona tot això?
És que... passant pàgina en el sentit de que per què estem en aquesta pàgina? Situació ara mateix? Perquè ja hi ha hagut una llei d'amnistia, o perquè s'està elaborant o s'aprovarà d'aquí a uns dies. I hi ha la reacció del jutge Castellón d'un cas que el tenia aturat durant 2 anys, no havia fet res. I just l'activa perquè hi ha aquesta llei d'amnistia. Dius, com acabarà? Home, doncs a partir d'aquesta llei d'amnistia veurem el recorregut. Jo crec que no té massa recorregut el que està plantejant el jutge Castellón.
García Castellón, què farà?
Perquè és evident que no hi ha actes de terrorisme.
Jo fixeu-vos.
Hi ha actes de desordres públics greus, si poguéssim qualificar-los, no? Jo crec que estan ben encabits en aquesta definició, però no hi ha actes de terrorisme. Per tant, és un recorregut que estarà limitat per la pròpia via judicial. Tu dius, què li passarà al jutge Castellón? Això sí que és la gran pregunta, perquè és veritat que hi ha el Consell General del Poder Judicial que està absolutament aturat. I aquí hi ha una reflexió interessant de que quan diem que els partits estan polititzant sempre la justícia, perquè estan dient 4 jutges per mi, 4 per tu, i els jutges que estan predisposats, perquè quan no truquen a qualsevol, truquen a la gent que està predisposada a ser elegit, que això ho diu molt bé en un llibre un jutge que es diu Villegas, que ho ha teoritzat molt bé, és a dir, ja saben a qui han de, per tant estan fent mèrits d'una forma constant per participar en aquest tipus d'òrgans, per tant són els propis jutges els que es polititzen des de molt de temps abans de ser cridats en aquests òrgans de responsabilitat.
Joan i Castell.
Sí. Està clar que el jutge Castellón per ell mateix no s'està fent cap bé.
És que en Manel apunta una mica quin és el pecat original de tot plegat, no? Que és que la separació de poders no existeix. I que un poder vol posar-se al lloc de l'altre. I que quan veiem un jutge volent donar la volta a la llei i per tant reinterpretant els fets per tal de fer possible una acusació que no s'aguanta, per l'altra banda també veiem un legislador, perquè és que ho hem vist fa 2 dies amb els canvis o amb les esmenes a la llei d'amnistia, que s'inclouen esmenes volent saltar també un jutge, amb la qual quan el legislador vol saltar la judicatura fa una mala llei, perquè l'esmena, home, l'esmena està parlant com gairebé un terrorisme imprudent, no? Que no existeix jurídicament. I per contra, quan un jutge vol saltar el legislador, fa una mala resolució, també. Llavors, home, el pecat original quin és? Home, que la composició del Consell General del Poder Judicial, que és l'òrgan de govern del Poder Judicial, i que, per tant, que és el que està capacitat d'esmenar la plana amb un jutge, si veu que ho està fent malament, de sancionar-lo, de no promocionar-lo o de promocionar aquells que tècnicament són bons per la seva tècnica, no per la seva ideologia, doncs aquest òrgan de govern l'escullen els partits polítics. I és que arriba tan lluny l'acceptació per part dels propis membres del Consell General del Poder Judicial de que són convidats pels partits polítics, que és que estan incomplint la llei, perquè el president del Consell General del Poder Judicial, que l'escullen els seus membres, el pacten els dos partits de govern.
Llavors... El que passa que jo lligant amb el que deia el Consell General del Poder Judicial i de la llei d'amnistia, no? Hi ha relats col·lectius que van calant i que són importants com ens expliquem col·lectivament el que ha passat en un determinat moment, no? I tinc la impressió que amb la llei d'amnistia el relat que quedarà al conjunt de l'Estat és hi ha uns líders independentistes que van cometre una sèrie de delictes i els hem amnistiat, és a dir, els hem perdonat aquests delictes perquè el govern de Pedro Sánchez necessitava en un moment donat els seus vots per ser investit president, no? I hi ha una altra lectura que podríem fer aquí, que és, bé, dintre de tot això el que hi ha hagut també és una operació amb la policia i el Ministeri de l'Interior per perjudicar-los no? enmig d'aquest procés. És a dir, durant molt de temps va calar una idea que era que Mariano Rajoy, el seu govern, havia decidit no fer res, no? Us en recordeu quan es deia Mariano Rajoy? Han optat per no fer res. La brigada Aranzadi aplicaran la llei. No, no, i resulta que alguna cosa sí que estaven fent, perquè sabem la llista d'empresaris que Alicia Sánchez Camacho va passar a Villarejo, sabem com la policia va anar a Andorra a fer xantatge directament al director d'un banc, a fer xantatge, a dir-li vostè té la seva mà a solucionar això, però si no aquest banc tindrà problemes, no? Sabem, en fi, com Fernández Díaz va dir en un moment donat, yo estoy con gente de Estado, pero el ministro aquí no ha estado, ¿eh? El ministro aquí no ha estado. Negaré esta conversación bajo tortura. Vull dir que alguna coseta sí que va fer Mariano Rajoy durant tot el seu govern, que va ser orquestrar una trama per perjudicar líders. I el que estem veient després d'això, que ho dic perquè, clar, són tantes coses diferents que intento com separar-les, no? Perquè estem veient tot això d'Operació Catalunya, estem veient el que passa amb Pegasus en el cas d'Aragonès i veiem ara un jutge que fa explicacions que realment són molt surrealistes. Jo intento fer una, com un anàlisi seriós, no? I crec que l'hem de fer. Passa que és veritat que quan et pares dius, si espera, Aragonès com a coordinador dels CDRs, Puigdemont i Marta Rovira lideran el tsunami...
un moviment terrorista.
Lideran un tsunami que el que feia era que volia atemptar en base a... Perquè jo crec que és important explicar-ho, aquest jutge, quan ara parla del que parla sobre la monarquia, el que fa és... Escolta, hi ha unes converses amb un empresari on es parla de que potser quan passi la comitiva d'un no sé exactament què, potser estan pensant en fer alguna cosa, i dius, bueno, i a partir de... És molt delirant. Llavors, i dius, escolta, fa com gairebé gràcia Mortadelo i Filemó, i després acabes dient, sí, doncs un jutge que està instruint una causa i que en un moment determinat pot tancar la investigació i pot citar, no?, a persones acusades de terrorisme i seure-les al banc dels acusats. Per tant, això no és cap broma. A mi, insisteixo que el que em preocupa de fons, i torno al que deia a l'inici de quins relats col·lectius ens fem de les coses que passen, és que aquí... No només hi ha hagut uns líders independentistes que es pot qüestionar com van actuar en un determinat moment i que hi ha una i això s'ha fet de manera sobrada. Aquí hi ha hagut un estat que ha acceptat en aquest procés degradar la seva democràcia i degradar els seus estàndards democràtics perquè s'havia de salvar la pàtria. I aquí ens hem de fer una reflexió col·lectiva que és profunda. Estem disposats a degradar la nostra democràcia quan entenem que hi ha projectes polítics que no ens convenen? I jo crec que la resposta clarament ha de ser no. I ens ha de preocupar tota la gent, no només les Alicia Sánchez Camacho, Villarejos i el comissari que va a Andorra. A mi em preocupa tota la gent que en aquesta cadena ha obeït. Em preocupen els periodistes que han decidit publicar coses que no se sabia qui les firmava per part de la policia. Em preocupa els jutges, ha dit Martín Pallín, jutges com Pablo Lucas, un magistrado... solvente, n'ha parlat bé. És a dir, determinades persones que en un moment donat obeeixen, perquè jo tinc la impressió que estem degradant estàndards democràtics.
Per estar al cantó bo de la història.
I això ens perjudica a tots.
I ha de preocupar també el propi govern espanyol, i ho dic perquè fa 10 anys que parlem d'això. O sigui, sembla que sigui ara tot nou, quan fa molt de temps que s'està denunciant que aquesta no separació de poder s'està produint. La pregunta del Xavi era... I ara què, no? Què es pot fer? Per començar, si tu com a govern espanyol no has ordenat intencionadament l'espionatge a Pere Aragonès i a 18 dirigents polítics i socials més, perquè recordem que també s'ha produït espionatge sense autorització judicial, i recordem que també el propi Sánchez i la pròpia Robles van ser espiats. Si tu no ho has ordenat, el primer que fas és depurar, buscar com depurar el CNI, bàsicament, perquè en aquests moments tampoc aquells que te sustenten la legislatura, l'independentisme, no té les garanties de que no continuïn sent espiats.
Correcte.
Que per això Martín Pallín deia molt encertadament, es podria demanar en aquests moments quantes persones estan sent investigades en aquests moments. Després, continua havent-hi en vigor una reforma del Codi Penal dels delictes de terrorisme i una llei mordassa que es van fer l'any 2015 i que t'han dit reiteradament organismes a nivell internacional que no respecten drets fonamentals. Que aquesta llei mordassa s'ha utilitzat justament pel contrari, per vulnerar drets fonamentals. I després, també, la definició de terrorisme sempre s'ha tendit a fer-la laxa i àmplia a banda de la imaginació que hi pugui posar un propi jutge com pugui ser García Castellón. Després, tenim 26 persones que estan ara en el punt de mira amb el cas de Tsunami i els CDRs, amb tota l'impacte polític que pot tenir si aquest jutge, perquè el Manel està molt convençut que la causa caurà, veurem, perquè és que en aquest país vam veure com tot un govern era condemnat per sedició, sedició, es va intentar rebel·lió, sedició, i que no s'ajustava i que aquí també es van tergiversar i molt els fets que van succeir. Per tant, Jo no sé com acabarà la causa de García Castellón, però aquestes 26 persones poden acabar no només sense poder tornar des de l'exili, sinó gent que torni a entrar a presó, amb tot el que implica això per la situació política del país, tant a Catalunya com per l'estabilitat de Pedro Sánchez.
El que no pot passar, Sara, és que tot aquest relat que estem fent i que tenim raó, diguéssim, perquè això sí que no, acabi opacant, també, com dient, o sigui, li hem donat tant la volta a tot el que està passant, que ara resultarà que tot el que va passar aquí, tota la gent que va protagonitzar una sèrie de fets, són víctimes al·lucinants d'un procés, d'un estat espanyol malvat i pervers. Això és el que jo crec que tampoc pot passar.
Jo no he dit
perquè
això.
Seria molt... Jo sé que no ho has dit, perquè discurs... tu només has posat, diguéssim, has estat parlant estàs... d'aquest tema i no,
és que
i no
estem parlant d'aquest tema,
però crec
Manel...
que hem de parlar de l'altre, perquè també Tsunami Democràtic,
ara
resultarà que no era absolutament res i seria molt bo, clar, que és evident que si no t'acusen...
El que és evident
doncs
és que no és terrorisme.
Tu no sortiràs dient que sóc el culpable, però estaria molt bé que tota la gent de l'anomenat estat major diguéssim nosaltres vam ser els responsables o, si fossin uns altres, que ho diguessin també.
Tu entens que pugui haver-hi un terrorisme sense armes i sense víctimes?
Jo entenc que no és terrorisme, però és una autèntica passada col·lapsar un aeroport. És una autèntica passada. Desordres públics, greus, el que tu vulguis. Però demanar que la gent hi vagi, manipular la gent com es va manipular, altres encantats, altres es van... Jo crec que els, no, van, que els van enganyar. Ells sabran, i votaran quan toqui votar, i tindran les reaccions polítiques que tinguin cadascú, cada ciutadà. Però és evident que aquí van passar coses. I que un president de la Generalitat digués apreteu els CDRs, un president de la Generalitat, és al·lucinant. Per tant, posem les dues coses en paral·lel. Jo crec que s'han de posar de la mateixa manera que deies, Joan, i jo estic d'acord, que la llei d'amnistia s'estan equivocant en fent tantes esmenes, perquè al final és tan evident que és una llei que, al final, que està intentant a protegir i salvar un president de la Generalitat, perquè és evident que l'estan fent ad hoc, però... perquè ara estan reaccionant davant de la reacció del jutge Castellón.
Bueno, perquè...
I les lleis no es fan de
manera. No és el jutge, el que està reaccionant amb el que està fent el poder legislatiu.
I el poder legislatiu ara intenta reaccionar davant de la reacció del jutge Castellón.
Perquè és un error tot plegat, perquè és un error considerar que Puigdemont pot ser jutjat per terrorisme, perquè no ha comès cap acte terrorista, perquè és que el terror és una altra cosa, i per molt que li donem la volta i que li vulguem treure punxa a la interpretació de l'article del Codi Penal que parla del terrorisme, no hi ha hagut terrorisme en la causa independentista i punt i final i s'ha acabat. No,
jo només anava a fer una referència perquè abans estàveu parlant del pecat original, deies Joan Callada, sí, que és el Consell General del Poder Judicial, que al final és l'òrgan dels jutges i està definit per als partits. Creus que la solució a això seria els partits no defineixen el Consell General del Poder Judicial? Perquè posant mans dels jutges.
Llavors qui ho decideix? Els jutges, els propis
jutges.
Quins
jutges?
És que això ja estava així, inicialment, a la Constitució.
El què?
Sí.
És que, o sigui, és que
va canviar l'any 85 sí, per Felipe González.
Que decidien els jutges.
O sigui, sí, però té sentit.
No, hi havia tota una mena de proporcions.
Per què va fer el canvi,
Felipe González?
Tenien
un paper
González
més important.
Devia entendre...
Lògicament.
No, està clar,
que hi havia un biaix enorme a l'interior de la,
perquè
del món judicial.
Perquè Aliança Popular en el seu moment, i després va ser el PP, van utilitzar la justícia permanentment per carregar-se tot el que aprovava el legislatiu. Felipe González va dir, s'ha acabat, tinc majoria absoluta per fer-ho, i ho va fer. Així de clar.
Però la judicatura en mans de qui estava, perquè venim d'on venim, en mans de qui estava en determinats anys, doncs estava en mans de qui estava. Què ha passat en aquests últims... No? En aquests últims... Sí, que evidentment el país ha canviat en moltes, moltes coses, però hi ha una cosa que hem de tenir present, que és que per ser jutge, tu primer has d'anar a la universitat, evidentment, i estudiar la carrera de dret. Mm. Tu després has de tenir la capacitat de poder passar unes oposicions que són duríssimes, i mentre estudies, perquè si necessites passar-les, necessites estar estudiant, d'entrada t'hauran d'ajudar a casa.
Sé on aniràs, sé on vas, però passa en tots els àmbits.
Sí.
Qui és empresari acaba sent empresari.
No, perquè però has de tenir molts diners.
Clar, és que al final...
No, i després he conegut... No, hi ha gent que he conegut...
La societat és la que és.
La societat és la que és, i evidentment jo també he conegut persones que no és que siguin, no vinguin de famílies riques, i han sigut capaces de passar unes oposicions com aquesta, encara que no siguin la majoria. El que vull dir és que si deixem això només en mans d'un determinat determinat sector respondrà també a una realitat molt concreta d'un sector que representa la realitat concreta. Això que representa. A mi no em sembla malament que aquí pugui entrar un congrés o que aquí pugui entrar... El que passa que jo insisteixo sempre en la base que deia abans. El que necessitem és que el sentit democràtic d'aquest país sigui un altre i que la lleialtat cap a les institucions canviï. Si no tenim aquesta consciència democràtica, però si no la tenen els propis partits, com ens poden anar bé les coses? La solució no és que ho decideixin només els jutges.
Canyada, acaba amb això.
Sí, és que no hi ha un tracte honest de la separació de
poders.
Aquest és el problema. Okay. El problema no és tant l'elecció ni la forma d'elegir, sinó el respecte cap a la institució. El que jo apuntava abans, o sigui, quan el Congrés... inicialment, hem de pensar un històric molt, molt ràpid. A la Constitució espanyola es preveia, escolti'm, Consell General del Poder Judicial, 20 membres, 12 nomenats pels propis jutges i 8, i 12 que han de ser jutges, nomenats pels jutges, i 8 advocats i juristes nomenats per 4 pel Congrés, 4 pel Senat, amb una majoria qualificada de 3/5 parts. Molt bé. Això es varia l'any 85 i es diu no, tots, meitat pel Congrés, meitat pel Senat, i s'ha acabat. Per què? Home, perquè la judicatura veníem d'una dictadura i la judicatura fins a aquell moment estava aplicant lleis de la dictadura
sí,
i tenia el biaix que tenia. A partir d'aquí, està clar que la judicatura, el poder judicial no ha de ser res més que un reflex de la societat en cada moment. Mm-hmm. I per tant, corregir això ja està bé.
Amb una interpretació correcta de les lleis.
Però el que sobretot hi ha d'haver és la voluntat real de respectar aquesta independència d'aquest òrgan. Uh-huh. És a dir, que no hi hagi ingerència, que no hi hagi la inseguretat d'algú que podrà promocionar si fa cas a alguna cosa i no podrà promocionar, per molt bo que sigui tècnicament, si no fa cas a un partit polític,
etc. I que la respecti la pròpia judicatura, que els propis jutges...
Els propis, perquè és que si tu ets un vocal del Consell General del Poder Judicial, a tu no poden dir que el president el pacten els dos partits majoritaris.
Exacte.
No, el president l'escullo jo, amb el meu vot.
Exacte.
I una només una cosa, que jo crec que sí que estaríem a temps, ha passat un temps, com per tornar aquest esperit original de la Constitució del 85. Jo crec que sí.
Jo no el veig.
Si no hem evolucionat en 40 esperit, anys, pleguem tots.
Només volia afegir una falca, perquè obriria un altre meló, però més enllà del Consell General del Poder Judicial, i ara que parlaven d'aquests 40 anys de trajectòria, hauríem
anem
de parlar també...
Anem camí de 50 ja, compte que... Jo he dit 40 i he pensat...
S'hauria de revisar també l'existència de la pròpia Audiència Nacional, que és un tribunal d'excepció, i pilota que li llenço al Joan,
no, no, que m'encantaria.
Però és que quan parlem de quines coses es poden fer, són moltes, igual que la modificació de la llei de secrets oficials. Vull dir que realment el govern espanyol pot fer moltes coses si vol.
Torra molt breu, sisplau. Que t'he de preguntar pel Barça després.
Quan parlem aquí de sentit constitucional, només dir que jo crec que els propis constitucionalistes i els que s'estimen la Constitució farien bé de veure que és 2024 i que certes coses poden adaptar. I que millorarem molt si els partits són capaços de fer una cosa molt senzilla, no utilitzar la institució pels seus propis beneficis.
10:32. Doneu-me 2 minutets i de seguida remadarem tot plegat.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Dissabte a Caprabo la cistella ompliré i amb l'IVA de franc superarem la pujada de gener.
Aquest dissabte 27 de gener a Caprabo i a Caprabo a casa emporta't l'IVA de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo, perquè estalvis tant que acabis enamorat. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Aprofita els últims dies de Chin Chin de Flelu. Emporta't 2 ulleres més per 1 euro més. I amb la targeta regal, les terceres per a tu o per regalar qui vulguis. Chin Chin de Flelu. 2 ulleres més per 1 euro més. Només a Flelu. Veure condicions.
La Vanguardia et regala 3 paelles WMF valorades en 299 euros. Aptes per tota mena de cuines i amb propietats antiadherents excel·lents. Truca ara al 933-481-482. Subscriu-t'hi per 39 euros. Rep La Vanguardia cada dia i prepara plats saludables amb WMF i La Vanguardia.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
RAC, RAC, informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1, tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Així assaborim el món amb Lidl. Gaudeix de la millor varietat de sabors asiàtics. Fideus Chow Mein o fideus de vidre, ara per 0,99. I wok thai de verdures per 1,49. Lidl marca la diferència.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravà. Oh. Tenets una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasió Plus.
RAC més 1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més 1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
10:35, va, que anirem acabant amb la Sara González, amb la Carla Turró, el Manel Manchón i el Joan Canyada. De seguida vindran els execrables. Ai, senyor. Fa dies que estem esperant, eh? Hi havia un senyor que estava escalfant a la banda. Oh! Però per entrar al camp, eh?
Sí, sí.
Amb pilota als peus, eh?
A veure, a veure.
De seguida parlarem. Bueno, Andreu, està vinculat al món de l'esport, efectivament. 10:35. Torró, avui jugo al Barça, eh?
Saps que jo faig una cosa?
Quina por.
És que més m'ho diu.
Qui?
No, faig una cosa que és...
Abans de partits?
No, no va dir així en general. Molt madura, no?, d'altra banda, per part meva, que és que quan el Barça no va bé, jo desconnecto, faig veure que no està passant, i llavors...
Et tapes les orelles?
No, després sempre acabo veient els partits perquè no ho puc suportar, però no, veuré el partit... Estic a una... He pensat i he decidit que no es pot... que no es pot pensar, o sigui, jo no penso en títols ja aquesta temporada, no? Aquesta idea dels títols
has arribat ja?
No,
sí,
no es pot pensar en títols.
Mira el Manchó que s'ha mirat com diu, bueno, no, jo fa dies que he arribat
ja
allà,
saps, no? És que jo sóc molt, jo sempre tinc l'esperança que no la perdo, i llavors deia, la Copa sí i tal, no passa res, hi ha uns joves boníssims,
sempre,
no?
Els queda, sempre els queda tots plegats fer-vos del Girona.
O independitzar-se del món del futbol i així la teva estabilitat emocional.
No, això no es pot fer. Això quan un està...
Jo sí.
Jo ho dic també perquè ahir va haver-hi una cosa.
Portar-se dins.
Manchón, tu vas veure la roda de premsa de Xavi?
Sí. Vols que...
Més menys que més, va dir. Més menys que més.
I que tindrem més partits com els que vam jugar contra...
No, però va dir més menys que més, vull dir que li queda menys que el temps que porta sent entrenador.
Jo crec que ell està assumint.
I a sobre va ahir Jürgen Klopp, diu que plega del Liverpool.
Però sí, plega, però diu que s'agafa un any sabàtic. Com que un any sabàtic? Klopp, per favor.
Però tu ja estàs anant cap
a
Liverpool a demanar-li.
Clar, i se'm va il·luminar, dic, home, Klopp.
Vas dir la solució d'aquesta?
Que vingui, que vingui.
Sent realista, Manchón, creus que hi ha alguna oportunitat?
No, Klopp... Primer perquè li hauria de fer molta il·lusió, Klopp. I després desfer tot el pla...
Tu creus que un entrenador de primer nivell li fa il·lusió al Barça o què?
Home, sí, al Barça, tu. És una de les marques mundials.
Sí, però trobaràs aquest estiu amb una situació gairebé més complicada que la de l'anterior, amb un hivern que... Aquest estiu, en sèrio, ens trobem.
No, el que passa és el pla que tindrà Klopp per l'any que ve. Si és un pla boníssim de viatge pel món i tal, segur que no, però sí.
S'ha comprat ja bitllets?
Home, diu que es fa, que no vol... El que m'ha sobtat molt és que diu que no vol entrenar mai més a la Premier.
Sí.
Què li ha passat?
Ja, per què?
Per què?
I això que va dir que estimava la ciutat i estimava el país i estimava tot.
Passa que viure a Liverpool no és molt maco, bueno. Això està clar, Que vingui a Barcelona.
No sé si Manchester és gaire més maco.
Manchester tampoc. La veritat
és que si fos per les ciutats...
El Regne Unit només pot viure de Londres cap al sud, cap al sud.
Sí, però és increïble veure partits de la Premier, sincerament. Bueno, a mi m'al·lucina el ritme, la fortalesa, tot. O sigui, em sembla que és ara mateix...
És tot el país que
viu. Increïble. Jo, si el Barça perd, tornaré a fer el que faig sempre, que és fer veure que no ha passat. O sigui, després no llegeixo premsa, no escolto, saps? Apago la ràdio si parleu de futbol.
Sí, sí, no aneu així. Ho fem tots igual, que el partit és avui. S'ha de mirar el bar, aquestes coses.
És increïble com el Madrid aconsegueix robar en bar, també,
O sigui, com s'ha llançat, Hi ha un García Castellón, allà al bar.
Sí, home, és que...
Senyor Castellà, potser...
Per cert...
Jo ho he vist clarament.
Aquí se li va acudir això del bar. És una cosa lamentable.
No, perdona.
Però per què?
Perdona, és lamentable. Per què?
El
que passa és que estan mal utilitzats.
Jo estic totalment en contra.
Estàs en contra?
Els àrbits de veritat són els que estan allà, els tios, en aquelles pantalles.
Què us dius, àrbits de veritat?
Que són els que arbitren de veritat.
Ah, sí, sí, els que
decideixen. No sé per què diem, i arbitra el senyor tal, si no pinta res.
Home, ja s'ha vist amb uns àudios que...
Home, això... Le dan el hombro,
No, que Gerard Romero va publicar també, per exemple, el partit del Barça-Madrid de fa uns mesos, amb aquell penal... clamorós que li fan a Araujo i que l'àrbitre del VAR diu no, penalti nunca.
Sigan.
Tiene el brazo por encima, pero penalti nunca. En fi, 10:39, us agraeixo moltíssim Sara González, Carla Torró, Manel Manchón, Joan Canyada, que ens hagueu acompanyat.
Gràcies.
I ens retrobem la setmana que ve, d'acord?
Bon dia.
10:40, i per tota aquella gent que s'estigui despertant a aquesta hora del matí i que vulgui, en fi, actualitzar-se. Hola, Sandra Sotilla, bon dia. Hola, Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Actualitzar-nos, efectivament, amb el que ha passat durant aquesta estona de tertúlia, però abans deixeu-me fer un apunt de trànsit en una última hora, perquè, segons informa Trànsit i confirmen els Mossos d'Esquadra, l'autopista AP7 reobrirà a partir de les 11 del matí per passar de la Jonquera cap a Perpinyà, és a dir, que d'aquí a 20 minuts. L'autopista, de fet, està bloquejada a prop de 400 quilòmetres fins a Lió, però, segons fonts policials, podrà reobrir almenys a la Jonquera en uns minuts. Tot plegat arran de les negociacions entre la gendarmeria francesa i els agricultors, tot i que de moment no se sap si serà una obertura parcial i quant de temps es mantindrà. A Catalunya, el tall a aquesta hora genera retencions ja en sentit França a l'àrea de Figueres. Estarem pendents de com evoluciona, però l'altra notícia del dia passa per les informacions que envolten el cas Pegasus i l'espionatge a Pere Aragonès.
Sí, després de la declaració d'ahir davant del jutge de l'exresponsable del CNI, Pa d'Esteban, per aclarir quines proves tenia la intel·ligència espanyola per considerar Aragonès líder del CDR, doncs l'exmagistrat del Tribunal Suprem, José Antonio Martín Pallín, ha assenyalat fa uns minuts aquí al Via Lliure de RAC1 la relació directa de l'organisme amb el govern espanyol. Pallín creu que la Moncloa era plenament conscient de tot el que estava passant.
Que el CNI no hay que olvidar que depende del Ministerio de Defensa, no es un organismo satélite artificial, ¿no? Entonces, en una sociedad democrática, cuando se entra en ese terreno de escuchar a personalidades de la política, por encima del CNI y del magistrado debe tener conocimiento el gobierno de turno, impropio de una democracia.
L'exmagistrat també ha parlat de la causa de Tsunami Democràtic, que instrueix el jutge Manuel García Castellón de l'Audiència Nacional. Pallín creu que el Consell General del Poder Judicial l'hauria d'apartar del càrrec, perquè la seva mala praxi, diu, no desprestigi la justícia. Considera que els fets que atribueix a la plataforma independentista són, diu, una invenció.
El Poder Judicial sabe que hay una falta disciplinaria muy grave que puede llevar aparejada la expulsión de la carrera.
Perdona, me está diciendo que con su acción García Castellón tendría que ser expulsado de la magistratura.
No debería estar en la magistratura. Ya ha rematado con esto de la caravana del rey.
Tot i això, però, en tot cas, veu molt difícil Martín Pallín que la judicatura actuï contra Castellón per la seva situació de provisionalitat. L'altre tema del dia és aquesta investigació que destapava ahir el diari El País sobre l'acusació d'agressions sexuals al director Carlos Bermud, el director de cinema, per part de tres dones, i que tot apunta que serà una sacsejada important en l'àmbit cultural espanyol.
La condemna d'aquestes agressions va ser la protagonista més gran de la gala dels Premis Fernando, sobretot a la catifa vermella. El Via Lliure n'hem parlat amb una de les periodistes del País que van destapar el cas, Ana Marcos, que espera que sigui el començament d'un moviment com el Me Too a Hollywood o el Secabó de les jugadores de la selecció espanyola d'aquest estiu passat.
Espero que sí. Ayer la percepción que tuve es que sobre todo mujeres estaban hablando de lo que les había pasado. Ayer no hubo un hashtag, pero sí que hubo una conversación otra vez de el consentimiento, las respuestas de este director, cómo asumía determinadas cosas y cómo mujeres se veían reflejadas en ella.
Marcos ha dit que hi van rebre centenes de missatges a les xarxes de dones que treballen a la indústria en solidaritat amb aquest cas.
Tot això després d'una gala dels Premis Feroz. Ahir amb molts premis catalans, amb el Jota Bayona, David Verdaguer, Irene Balmes, Roger Casamajor i també Albert Pla.
Sí, l'Albert es va emportar el premi al millor actor de repartiment per la sèrie La Messias, però l'Albert Pla no era a la gala, no. El Via Lliure ens ha explicat el per què no hi era, però també ha aprofitat per agrair el premi.
Prefereixo fer un concert que anar a una gala. No, home, estic agraït. A veure, em fa il·lusió sobretot per tothom que connecta la sèrie, no? Hòstia, va ser un viatge molt xulo i ha acabat d'una manera molt maca també, no? I que tothom així estigui tan content, doncs clar, em posa a mi també content.
L'Albert Pla, que també ha revelat a on col·locarà el Premi Feroz quan hi arribi a casa, el posarà, diu, a la llar de foc al costat d'un cap de toro.
No sé si té cap de toro l'Albert Pla a casa, però bueno, en fi, ja se sabia que ell volia ser torero. Pel que fa als esports, Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
Estem pendents que surti la convocatòria del Barça pel partit d'aquesta tarda contra el Villarreal, que hauria de sortir d'aquí poca estona. El que tenim en joc és la final femenina ja de l'Open d'Austràlia.
Sí, el partit està al segon set amb victòria parcial de la gran favorita Arina Sabalenka, 6-3, ha guanyat la primera mànega. Ara està guanyant 3-1 en el segon set amb avantatge per posar el 4-1, per tant això sembla que va per la via ràpida. S'està enfrontant a Zeng, que és el número 15 i una de les sorpreses del torneig. Recordem que demà, també cap a 9:45 del matí, es disputa la final masculina entre el número 3 del món, el rus Daniil Medvedev, i l'italià Jannik Sinner, que es va carregar Djokovic a les semifinals d'ahir.
Gràcies a tots, gràcies Pol, gràcies Sandra, gràcies Nil, fins ara.
Fins ara.
Ai, ara, el que estava escalfant, que entri al camp. 12:45. Ai, 12 del matí.
RAC 1.
Torna Gran Sarrià Musical. Un concert amb música de grans bandes sonores seguit de la projecció d'un clàssic del cinema.
El 10 de febrer t'espera el 30è aniversari de Misterioso Asesinato en Manhattan de Woody Allen. I més endavant, Casablanca, La vida és bella i moltes altres.
Entrades a moviecinemas.com. Moviecinemas, els cinemes de Barcelona.
L'Orquestra Simfònica del Vallès et convida a celebrar la vida amb la Sinfonia número 6 de Beethoven, La Pastoral. A més, escoltarem Cantos y Revueltas de la mà del seu autor, Pache Flores, acompanyat pel quatro veneçolà de Leo Rondón i l'obra Accents Catalans de l'Hisenda Fàbregas. Dissabte 3 de febrer al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Ara és el moment de sentir-te bé amb Foros.
Apunta't als nostres centres esportius Foros Les Corts, Foros Sardenya, Foros Picornell i Foros Can Dragó.
I comença l'any amb més força que mai, emportant-te la matrícula gratis i un 50% de descompte en la quota de gener. Afanya't, que les places són limitades. Entra a foros.es.
Esperem a Foros Les Corts, a Foros Sardenya, a Foros Picornell i a Foros Can Dragó.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 3 de febrer Distirac, un programa de 3 coreografies contemporànies de la companyia de dansa basca Danzas. Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT. Entrades a lafactcultural.cat.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
A RAC1.
Però crec que prefereixo no imaginar.
Via Lliure.
Això és el look de Jong i acaba sent titular demà.
Exacte.
Amb Xavi Bundó.
No era el tio més popular de la universitat.
No. Passa anar de 2:45 del matí.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation.
Ja has calfat prou a la banda, aquest senyor, o l'has sentit
aquí? Has calfat més del que tenia.
Sí. Hola, Malcom Otero, bon dia.
Hola.
Petició popular, eh? Petició popular.
Sí, petició popular.
Ens devem al nostre públic, eh?
I teva?
Ens portes durant la brasa des de...
No dic res mai.
Becky la fea, Becky... Tota l'estona igual.
Tu ja no m'he quedat el micro en el pobre Santi, que el Malcom se sent aquí com si tingués un xorro de veu.
Això, anem a fer...
Ja hem trobat Albert Pla, eh? Ho he sentit.
Ah. Segurament no estava ni a Sabadell, s'ha enganyat.
No, m'han enviat un missatge a una gent de Sabadell que l'havien anat a veure un concert, a l'Urpí.
Ah, molt bé, què és l'Urpí?
Un hotel.
Ah, un concert en un hotel, Albert Pla.
Té una zona per...
M'ha agradat molt el missatge que li ha enviat la nena més petita de...
Com era? El premi?
El premi Fiera.
Fiera! No? Com has dit, Cris?
Fúria!
Fúria. Premi Fúria. Fúria. M'agrada molt més el Premi Fúria que el Feroz.
Sí, Fúria, Fúria, gran sèrie de quan jo era petit, un cavall.
Això. Fúria. Bueno, aquest senyor que s'ha desgastat de tant escalfar la banda.
I seguim amb el procés de absoluta... que se'ls acumula al gener,
És que...
Perquè
ja... Que ha anat caient...
Home, aquesta setmana no el farem, aquest... El
està morint gent que no moria abans, ja t'ho dic.
Sí, això és veritat.
Això és una veritat inapel·lable.
Sí, ha mort un dels nostres referents aquesta setmana.
Sí, no és... No és... Frank Farian,
Frank Farian?
El tipus que va inventar Mini Vanilli.
Ah, sí.
Pensa que per nosaltres...
Sí.
Això
Mini, tenim moltes referent, coses en comú. Amb
molta gent dient-vos també, això de Frank Farian, no?
Tenim moltes coses en comú.
Són duet d'impostors, com nosaltres, que és el que aquí en la nostra guerra professional, i ens sentim molt identificat. També va ser la ment pensant de Bonnie M.
Sí.
Oxymoron, ment pensant, i Bonnie M és una mica...
Va, home.
Bueno...
Que el negre Boniem, no, bueno, el negre, el cantant,
sí, cantant
és que hi ha una novel·la que es diu Jo queria bailar com el negre Boniem, que sí. És un títol que m'encanta.
És boníssim.
És boníssim.
Està molt bé.
Perquè, però ell ballava, no cantava, la veu era de Frank Farian.
La veu aquesta que tan greu i tot. Era Frank Farian. I què passa, no fareu Frank Farian?
No, avui, però tenim una petita sorpresa dintre d'aquesta grapa. Ja ho deixem una mica obert.
No, anem a centrar-nos en el personatge d'avui, va.
Vinga.
Aquest que tu odies tant i que
m'has
pressionat absolutament per
fer. No.
La setmana passada vam fer el rei sol, no?
Sí, senyor.
Avui farem el rei sol del futbol. Tius, un tipus lluminós,
Lluminós per què?
Mira, Bertie Vox, que era un destraler lateral baixet, o sigui, el Camacho alemany, o sigui, Bertie Camachen, va dir d'ell, quan entra en una sala, immediatament tot s'il·lumina.
Que era poeta, a part de lateral era poeta.
Sí, com tots els futbolistes. L'expresident de la Federació Alemanya de Futbol, Gerhard Manfred Bollfelder,
mare de Déu,
afirmava que la llum que irradia conquesta fins i tot els periodistes.
Hosti, noi.
I és veritat, el tio, jo l'he conegut i el tio...
Imposava, o sigui, hi havia una mica de...
Era aquell de... Per mi era, a veure si te sacas la puta escoba del culo i deja...
Per favor. Anava molt estirat pels puestos.
Buah. Sí, amics, no només parlarem d'un futbolista excepcional, pel meu gust amb aspectes qüestionables, però ja ho anirem veient, sinó d'una llum LED. Un arbre de Nadal a Vigo o a Badalona. Un cert de llum admirat per tot el món, molt elegant, però que en realitat era un corrupte sense el qual no es pot entendre el famer immens que és el futbol modern en general i la FIFA en particular. Un comissionista, lobista, venjatiu, prepotent, manipulador, sense principis, ni moral, envejós, adúlter, mal pare i bastant pervers en el tema sexual.
Ai.
Un tipus que a la seva mort gairebé tot el periodisme esportiu i no esportiu ha corregut, ha anat de pressa a cantar les seves suposades virtuts.
Total.
Així està el periodisme. Però per sort, no tothom. Aquí estem nosaltres per recordar que fins i tot el seu país... El segon canal públic, la ZDF, el segon canal, va fer un programa especial sobre la seva mort, sobre ell amb la seva mort, i van dir, amb el cos calentet encara, que, obro cita, avui la corrupció i la cobdícia estan associades al seu nom.
Això van dir?
Sí.
El mateix dia que es va morir?
Allà.
A Alemanya,
Mentre aquí parlàvem de...
Oh, Becky.
Kaiser.
Ernesto. Asseguraven al programa que el sistema el va devorar i l'opinió pública, que durant dècades li va perdonar tot, finalment va caure sobre ell. Evidentment no parla dels periodistes espanyols, òbviament, on vam ser només dos, els que ara, quan va morir, vam recordar que era una persona molt poc recomanable.
Qui era l'altre?
Segurola. Segons l'historiador Hans Wöller, autor d'un llibre titulat Com el diner va arruïnar el futbol...
De què va el llibre?
Bueno, sobre... És una... Com Anna Karenina, acaba matant-se en el temps. Ell diu en aquest llibre sobre Beckenbauer, es va fer gran amb un sistema en el que tot li estava permès i va acabar convençut que això era així. Parlem de Kaiser. No Ernesto. Kaiser. De Franz Beckenbauer. Conegut simplement com Beckenbauer. 57,
58, oh, ara. 60, ja
sovint 50. Salchitxes i cerveses. 57, 58,
Oktoberfest amunt i avall, eh?
Sí, la veritat és que sembla uns nazis contents, això.
Ah, no, home, no. Deixeu, què és això?
Deixeu les cerveses a taula, sí, i escolteu. Aquesta bonica, meravellosa tonada,
sí,
és l'himne original del Múnich 1860. L'any més important de Múnich...
Que quan no va néixer... cervesa, és un equip de futbol.
Però és el Bayern, o no?
No.
És l'equip previ al Bayern.
L'equip més important de Múnich...
És l'equip original.
El bo.
El bo.
Que, quan va néixer Beckenbauer.
Era, sí, per Beckenbauer important. Era com la referència.
Ah, efectivament.
Múnich 1860.
Exacte.
No hem guanyat res des de 1860.
O sigui, ell era fan d'aquest equip?
Sí, ell va néixer, Beckenbauer va néixer l'any 45 i era fan des de molt petit, molt petit. Ell va dir, vaig créixer a Giessing i era territori del 1860, de l'equip aquest. Mm-hmm. El Bayern era un club de Schwabing i això ens quedava molt lluny. Sempre vaig somiar en jugar per ells pel 1860.
Vaja.
Reconeix ell.
Sí, era l'equip, diguem-ne, bo de Múnich. A Múnich no hi havia futbol, no hi havia res.
No.
Això ho va inventar Guardiola i Martí Peral.
Ha vingut després.
Això va venir després. Bueno, quan era juvenil, Beckenbauer jugava a l'equip del seu barri.
Sí.
I ja destacava molt. I en un torneig, el 1958, juga contra el juvenil del Múnich 1860, que era el seu equip del que ell era fanàtic, eh? I allà canvia tot. I deixa clar també l'anècdota que explicarem, el seu caràcter una mica complicadet. En aquell partit, un tal Gerard Koenig, que no ningú coneix més a la vida...
Gerard Koenig, però com el de les patates braves a Girona, aquell restaurant que... El Koenig.
Icònic, sí.
No, Koenig, sí.
Sí, s'estiu igual.
Vale, pues va tenir una tàngana... I
però
va...
això eren juvenils, eh?
Sí, un partit de juvenils, i li va fotre dues cleques a Beckenbauer. Beckenbauer, un tipus bastant orgullós,
sí,
va dir que arran d'això mai jugaria pel 1860.
Oh!
Clar.
O sigui, es va trencar tot per les cleques que li va fumar un dels cretins del 1860.
Bueno, cretins o no. O sigui, igual es mereixia dos hòsties. Hi ha gent que es mereix dos hòsties. Això també. Vale. I va dir, mai fitxaré per aquest. I l'altre equip que hi havia, que el buscava quan era juvenil, era el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich era el segon equip amb molta diferència de Múnich aquella època. Només havia guanyat un títol i l'havia guanyat el 1932.
Sí, fet,
estava a la segona divisió. Aquella hòstia va canviar la història del futbol. Icònic, recorda, quan li van explicar, perquè només l'entrevisten per preguntar-li per
l'única cosa que va fer la vida,
aquella que li va fotre. Ell diu, per alguna raó en aquella època, Franz i jo no ens queien bé. Bueno, ell em va superar, jo li vaig fer una entrada i després... Una paraula va portar l'altra. Com diuen els germans Marx a Una nit a l'òpera, una discussió sense importància. Ell va treure un punyal i jo li vaig fotre un tret.
Beckenbauer...
Fort, això.
Sí, anys després, ja molt després, recordava l'incident amb una mica de ressentiment, eh? Diu Beckenbauer, tal i com van evolucionar les coses després, haig d'estar agraït a Koenig per la bufa. Si no... Qui sap com s'hagués desenvolupat la meva carrera? Potser els Lleons, que són com es diuen l'equip de 1860...
Són l'Atlètiken.
Haurien sigut de campions d'Alemanya, d'Europa i del món.
Clar.
Sí, una mica sobrat, eh?
Sí, també.
No obstant...
Perquè ell sol ja ho feia tot.
Sí, sense mi... A mi haguessin guanyat la Champions. No obstant, Déu em va indicar el camí que havia de fer, que era de color vermell i no de color blau. És a dir, que ni Miller... Ni Bots, ni Mayer, ni Sansenberg haguessin fet res sense ell.
No parlarem massa d'ell com a jugador, perquè no anem a parlar de la seva...
Però bé, no, ens agrada, representa.
No, a mi no massa.
A tu no t'agrada? No,
sí, home, clar que m'agrada, però només dic que quan va debutar, ell va ser un escàndol. Però era migcampista ofensiu.
Ah.
Sí, era... Anava a comparar-lo amb algú del Barça, però no se m'acudeix ningú.
Golejador a tope.
Sí, fotia gols a cabassos.
Val.
Però el que passa és que un dia va decidir que es vivia més còmode a la defensa, manant darrere amb uns animals que corressin, que marcant gols. Sí, és allò... I va començar i es va començar a carregar el futbol, en general. I Alemanya va passar de ser un equip atractiu de veure a una planta industrial siderúrgica de Leipzig. Clar, Cruyff, per exemple, atenció al meu amic Juan, que m'escolti, si és normal que un jugador...
Vagi cap enrere.
Però Cruyff...
Mica en mica.
Per juntar la generació, va acabar de lliure amb 40 anys.
No, clar.
Beckenbauer va decidir ser lliure als 23.
Clar.
I això ha portat a tots els bons jugadors alemanys, Schuster, el que sigui, a anar tirant enrere.
Cap enrere.
És que enrere es viu molt millor, clar. Mm. El que és, el que costa és marcar gols. Bueno, un missatge que quedarà clar, espero, pels meus amics. Sí. O ets de Cruyff o ets de Beckenbauer.
Ah, no es poden ser dels dos, no?
Sota el meu punt de vista, no. Les dues coses no poden ser. I vosaltres ja sabeu de qui sóc jo.
Sí, l'impacte de Beckenbauer...
Avui m'ho estic passant molt bé.
Sí, sí, sí. L'impacte de Beckenbauer a la societat alemanya de final dels anys 60 la podem retratar amb aquesta anècdota. Un dia, el director del Teatre Nacional de Friburg, que es deia Rüdiger Sanfrancy...
I després va jugar al Madrid.
Sanfrancy?
Sanfrancy no, Sanfrancy.
Sanfrancy.
Rüdiger. Però Rüdiger.
Rüdiger.
Però coneixies el director del Teatre Nacional?
No, home, no, però...
No, però vale. Els pares del central aquest del Madrid... del el coneixent i es diu Rüdiger per ell.
Ah, sí?
No, bueno.
Per favor.
Bueno, Sanfrancy...
Jo mai sé quan dieu coses de veritat, quan no... De veritat.
Bueno, la qüestió és que Sanfrancy es va trobar el filòsof Martin Heidegger al tren un dia i el va saludar.
Conegut de casa, com Martin Heineken.
Heidegger, va passar el segon dia ja havia caigut una mica en desgràcia a la seva popularitat perquè havia estat una mica pro-nazi el tio.
Sí,
però, bueno,
una mica bastant.
Però bueno, se'l troba un tren i el va saludar amb intenció de parlar una mica amb ell sobre literatura, tant, no sé, una cosa cultural, però el tità del pensament germànic només volia parlar de Beckenbauer.
Oh.
El que va definir com un jugador genial i invulnerable. Però bueno, la cosa tenia trampa, eh?
Eh?
Mi cuchara siempre me la
deoina. Machutendo. Solamente oír tu nombre causa ruina. Machutes no.
És que hi havia trampa, hi havia xutes, eh?
Ah, hi havia xutes.
Ell mateix ho va reconèixer.
Beckenbauer?
Sí. El 1970.